Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Davant els actes convocats pel Tsunami Democràtic a les places i als carrers dissabte, dia de reflexió, i diumenge, dia de votacions, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit que els Mossos garantiran els drets de tots els ciutadans i que no li consta que es vulguin impedir anar a votar.
I per la nostra seguretat. A partir d'aquí, el que pot passar diumenge, jo crec que els catalans i catalanes, que sempre han demanat poder exercir els seus drets d'una forma cívica, pacífica i democràtica, en cap cas impediran que la gent pugui votar, perquè aniria en contra del procés d'autodeterminació del poble català.
Sobre la concentració d'ahir davant del Palau de Congressos de Barcelona contra la presència del rei Felip VI, Buch ha dit que va ser cívica i pacífica i que només hi va haver alguna dificultat per algunes persones que no van voler fer servir els autobusos que havia preparat l'organització de l'acte. Ja ha començat la campanya de la recollida de les olives a les Garrigues i al Segrià Sud per elaborar l'oli verd, un oli elaborat amb olives primerenques i que cada cop és més valorat pels consumidors. Una temporada que arrenca amb previsions de menys volum de producció i, tot i que amb més qualitat, els preus seran els més baixos dels darrers 5 anys. Amb un FM, Pere Gilard. Sembla que no podem escoltar aquesta crònica que, com dèiem, ens arribava des de les Terres de Lleida, on s'està fent aquesta recollida d'olives en aquesta campanya primerenca, que pot donar bons resultats pel que fa als consumidors, però, com comentàvem, no tants bons resultats pel que fa als ingressos als agricultors. Escoltem ara sí aquesta crònica que ens arriba des de MUNFM. Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. La zona productora de la denominació d'origen Garrigues comprèn una trentena de municipis, però no en tots es donen les condicions òptimes per collir olives amb normalitat, degut a les fortes pluges dels darrers 10 dies. En parla el responsable de l'oli de joves agricultors i ramaders de Catalunya, Lluís Gaia.
Hi ha llocs que s'han dut els camins bastant de terra, llavors vol dir que és dificultós arribar a les finques i s'haurà de mirar a veure com es pot anar solucionant el problema per acondicionar aquests camins i poder circular fins a aquestes finques.
Més enllà dels baixos preus, els pagesos miren amb recel l'anunci del govern dels Estats Units d'establir un 25% addicional dels aranzels de productes alimentaris com el seu oli d'oliva. Lluís Gaia.
Que t'apugin un 25% un producte de cop sense cap motiu, pues el consumidor, per descomptat, que al primer moment el frenarà a l'hora de consumir-te. Ben bé, haurem de veure fins a quin punt té tota aquesta afectació amb oli que exportem als Estats Units.
Catalunya va exportar al mercat americà oli d'oliva per un valor de 56 milions d'euros l'any 2018. Tenint en compte aquesta xifra, l'aplicació d'aquests aranzels representaria un sobrecost d'uns 13 milions d'euros.
I acabem a Solsona, on el ple d'aquest ajuntament ha donat llum verda al projecte executiu del territori municipal, segons ha informat el consistori en un comunicat. El pressupost de les noves instal·lacions, que s'ubicarà a l'edifici de l'antic Club Sant Jordi, amb una superfície construïda de poc més de 1.000 metres quadrats, és d'1,7 milions d'euros, projectada per l'arquitecte de la ciutat, Anna Grau. El nou equipament preveu la rehabilitació de l'immoble que conservarà l'estructura. I amb aquesta informació nosaltres posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs avui que tothom comenta el debat d'ahir, avui que tothom està al cas del que van debatre els candidats a les eleccions del proper diumenge, la veritat és que passejant per alguns ports del país aquest matí hem tingut l'oportunitat de parar l'orella i sentir que ningú deia res. És veritat que potser la pesca i potser tot allò que ve del mar, doncs per derives no es considera transcendent. És possible que en el context de tot un país la indústria pesquera, la indústria del mar, no sigui una de les indústries amb més pes específic o bé prioritàries. Però és veritat que si es parla d'agricultura, si es parla de pagesia, si es parla de transport, si es parla d'ensenyament, si es parla de connectivitat, si es parla de tecnologies, si es parla de futures lleis, si es parla de mobilitzacions, si es parla de totes aquestes coses, no entenc per què no es pot parlar de pesca. Al cap i a la fi, són milers les famílies que viuen d'aquest sector. Un sector que ve molt marcat per les directrius europees, però un sector probablement dels que més ha canviat en els darrers anys. Un sector que a hores d'ara es troba en plena transformació, en plena crisi, en plena reivindicació de relleu generacional i amb unes necessitats importants, molt importants per part de l'administració, que ha d'apostar per ell si vol seguir tenint-lo i si vol que segueixi formant part del teixit productiu del país. Si no li interessa, com sembla que passa, si no els hi preocupa, com sembla que és el que els hi passa pel cap, sobretot després de veure que ahir ni se'n va fer referència, si no els interessa, repeteixo, que el deixin morir. Però que ho facin de manera clara i descarada, que siguin valents i diguin esto de la pesca a nosotros no nos importa. I a partir d'aquí, nosaltres, el sector pesquer, ja trobarem solucions, ja trobarem alternatives. El que no pot ser és que estiguin dient una cosa per un costat i després fent-ne una de diferent per l'altra. I acabo breument. I ja posats a fer, també podrien posicionar-se la llei de costes. Aviat tornarà a tancar un nou club de platja, en aquest cas el de Pineda. Seria interessant que també sortís amb totes aquestes propostes de campanya electoral. Encara que sigui per dir mentides, com passa sovint, però com a mínim que sigui un sector, la vela, la pesca, que se senti representat, que se senti volgut, que se senti estimat, que se senti part de les preocupacions d'un candidat a presidir un govern. Bé, veurem què en surt i com es gestiona tota aquesta situació. Ben trobats, arrenquem el far d'avui, un dimarts, dia 5 de novembre de l'any 2019. Un programa que, com sempre, el fan en David Valverde i en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda amb un programa que voleu que us digui, se'ns fa curt, però que ens permetrà conèixer l'Esceni. A la segona hora us la presento.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I avui també ens ajuda a tirar endavant el programa des del Servei Meteorològic de Catalunya el nostre company en Manuel Álvarez. Manuel, molt bona tarda.
Hola, la situació marítima d'aquestes properes hores de la jornada de demà vindrà marcada per la maró. Onades de fins a mig metre, fins i tot una miqueta més, però sobretot mar endins, ja que tenim un vent predominant de component oest que bufa amb ratxes fortes i algunes de molt fortes. De fet, a zones de la costa central i de la costa daurada, les ratxes de vent de component oest superen, en alguns casos, els 50 km per hora. De fet, es mantindrà així durant bona part de la jornada d'avui, també durant la jornada de demà. Si bé demà el vent començarà a girar una miqueta a component nord i oest, per tant, quedarà més concentrat a punts de la costa daurada, però en serà en aquest sector on s'intensificarà i podria superar els 70 km per hora. Pel que fa a l'estat del cel, predomini de l'ambient assolellat, amb algun interval de núvol mitjà, fruit del vent que bufa també en cotes altes del territori, i pel que fa a les temperatures, valors de temperatura màxima molt agradables, al voltant dels 18-19 graus, si bé la mínima sí que ja aquestes jornades comença a refrescar i tenim valors propers als 10 a 15 graus, sobretot les més altes a l'àrea metropolitana de Barcelona. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Manuel. Demà, si et sembla, en tornem a connectar.
Connectem amb l'actualitat.
Doncs després d'escoltar la previsió del temps, després de fer un cop d'ull que ens espera, meteorològicament parlant per davant, Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I avui comencem parlant de l'acampada que hi ha a Plaça Universitat i que Ciutadans volia que fes foragitada abans de les eleccions del passat del proper diumenge.
Exacte, i que precisament avui la Junta Electoral doncs ja ha dit que no pensa desallotjar aquesta acampada. D'aquesta manera, l'òrgan desestima aquesta denúncia que havia presentat Ciutadans i en la qual, com tu ara explicaves, es demanava aquest desallotjament dels estudiants avui, que ja fa 7 dies que ocupen l'espai de Plaça Universitat. En el text, la Junta Electoral nega que els estudiants facin menció política de determinats partits polítics, tot afegint que les seves demandes van molt més enllà de certes proclames independentistes. Alerten, això sí, que la seva presència no pot entorpir les eleccions, i és per això que demanen que deixin la vorera de la zona de muntanya lliure, així com també el carril bus, per tal de garantir l'accés al col·legi electoral de la Universitat de Barcelona. En la resolució adoptada i també publicada, la Junta ordena també als Mossos i a la Guàrdia Urbana que s'encarreguin d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat i el desenvolupament normal d'aquestes eleccions, sense la presència de símbols polítics ni reivindicacions. L'òrgan també nega que l'acampada afecti el dret de campanya, ja que, com diuen, no ocupa tot l'espai, i per tant que s'hi poden celebrar actes de campanya amb total normalitat. De fet, avui mateix, el Partit Popular, de la mà de Cayetana Álvarez de Toledo, han fet acte de presència a Universitat durant uns 20 minutets, un acte que no ha durat més de 20 minuts. Durant l'atenció als mitjans, Álvarez de Toledo ha titllat aquests joves de fatxendes, subvencionats i presumptes estudiants. Per la seva part, els joves s'ho han pres amb un toc d'humor i han volgut recordar algunes frases mítiques a Mariano Rajoy a través d'un megàfon que les feien sonar, com per exemple la de «Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos del alcalde».
Doncs felicitats als joves per aquest toc d'humor, i des d'aquí doncs demanar-li a la senyora Álvarez de Toledo que sigui educada, no? No es pot anar faltant el respecte a la gent, és una maleducada d'anar a un lloc i insultar sense cap mena de motiu al qualsevol col·lectiu que ja s'hi trobi.
De moment s'hi queden, exacte.
Molt bé, doncs veurem com evoluciona tota aquesta història. Gràcies, Isabel, fins ara.
Fins ara.
Els fons marins i la costa del Cap de Santes Creus a l'Ametlla de Mar, apadrinats pel projecte Libera de SEO Bite Life i Ecoembes. En sap molt més en Daniel. Daniel, què tal?
Bona tarda. Aquest espai d'interès natural és un dels 6 que s'ha apadrinat a Catalunya i és l'únic a la demarcació de Tarragona. L'acord permetrà tirar endavant un programa d'accions de conservació, divulgació i voluntariat. Una de les accions de l'apadrinament serà la prospecció de residus en el fons marí de l'antiga piscifactoria situada davant del port de l'Estany i en algunes platges de la tram sud de l'Ametlla de Mar, així com de l'estat de les praderies de Posidònia, les que són més grans a tot Catalunya. També es farà una campanya de sensibilització i divulgació a navegants i usuaris d'aquest espai natural. I la primavera vinent es faran jornades d'educació ambiental a les platges de la zona sud, on es parlarà dels seus valors naturals i també es duran a terme accions de netejar. Aquestes aniran especialment adreçades a col·lectius com el món educatiu. Per desenvolupar aquestes accions, el grup d'estudis i comunicació ambiental Graelcia, que té un acord de custòdia de l'espai amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, rebrà una aportació econòmica.
I la seu de la Generalitat a Girona ha acollit aquest matí la primera jornada d'empreses promotores de la salut. Cristina.
Un centenar de professionals han assistit a aquesta jornada organitzada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'Institut Català de la Salut i PIMEC Girona. L'acte s'ha desenvolupat a l'Auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat a Girona, on s'ha presentat el projecte Empresa Promotora de la Salut i s'ha entregat el diploma d'adhesió a 14 empreses de Catalunya que formen part del projecte i que compleixen totes les mesures de seguretat, prevenció de riscos laborals i, a més, promocionen la salut entre els treballadors, com és el cas de la Universitat de Girona, la Generalitat a Girona, l'empresa Uller o IJotest. Aquesta adhesió s'aconsegueix mitjançant un procés d'autoavaluació basat en un qüestionari consensuat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Membre, bronze, argent i or són els 4 nivells d'adhesió a aquest projecte que s'emmarca dins el Pla de Salut Pública 2017-2020 i el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.
mentretant, al Garraf, la companyia elèctrica Endesa ha presentat una proposta per donar sortida al port de la central tèrmica de Cubelles, Ivan.
La companyia propietària dels terrenys de l'antiga tèrmica ha proposat que el port es transformi en un espai protegit per aus marines. De fet, el port de la tèrmica és una bassa d'aigua pràcticament tancada on s'han acabat formant petites illes que acullen des de fa uns anys una gran quantitat d'espècies. En aquest sentit, la proposta compta també amb el suport del grup ecologista del Vendrell, el GEVEM, que ha destacat que aquestes illes són un dels espais més adients perquè aquestes aus puguin assentar-se i reproduir-se. Per la seva banda, els ajuntaments de Cubelles i Cunit també estan valorant aquesta possibilitat. Consideren que podria ser un dinamitzador turístic i que formaria també un enllaç amb altres punts d'interès com la desembocadura del Foix o el torrent d'en Pedro. Per fer-ho possible, Endesa ha dit que només caldria retirar algunes de les barreres de pedra que tanquen el port. Una qüestió que, si finalment es posa en marxa, haurà d'estudiar la Direcció General de Costes i el Ministeri per la Transició Ecològica. L'objectiu, conèixer els efectes que pot tenir per la dinàmica litoral mantenir o retirar aquestes barreres.
Doncs, de fet, ja hi ha antecedents en aquesta història. Recordem el pont del petroli de Badalona, que era de Repsol, i que també havia de ser retirat, i que finalment, després de que els ecologistes fessin un estudi, s'hi van oposar i va resultar que era més millor, era més pràctic i millor per la flora, la fauna i l'ecosistema deixar-lo que treure'l. Qui sap si aquest, en aquest pont passa exactament el mateix.
Bueno, de fet, el port de la central tèrmica de Cubelles, de l'antiga tèrmica, en un principi havia de ser un port esportiu, però després de valorar aquesta possibilitat, doncs, els diferents ajuntaments han decidit que finalment es transformi en una platja, retirant aquestes barreres, i que sigui la natura, no?, qui faci que aquestes aus acabin acollint-se i assentant-se en aquest espai de Cubelles.
A veure què decideixen. Gràcies, Ivan. Fins ara.
Fins ara.
I nova prova al calendari de competicions de la Federació Catalana de Rem, Lluïsa.
Efectivament, amb l'objectiu d'allargar la temporada que habitualment s'acabava al setembre amb el campionat de Catalunya de Llagut. Aquest nou campionat constarà de tres regates d'entre 4.000 i 6.000 metres de distància. L'associació esportiva Xinoxano de Deltebre també començarà a competir i serà a partir del 17 de novembre. Ho explica Josep Maria, que era el president de l'associació esportiva Xinoxano.
O sigui, a part de que a l'estiu fem la Lliga Catalana, que seran quatre regates i un campionat, comencem ara l'hivern en aquest mini campionat de tres regates de llarga distància. Aquestes regates iran, bueno, a diferents punts de Catalunya, encara no se sap, a hores d'avui no ha sortit encara les seus d'aquestes regates, i seran regates, a diferència de les de l'estiu, que són 1.500 metres, que és una carrera bastant explosiva, de molta... Aquestes són de llarga distància, estem parlant entre 4.000 i 6.000 metres.
A partir del gener, els del Xinoxano participaran també a la Lliga Catalana de Llagut Mediterrani, una barca de fibra de carboni més ràpida i lleugera que el tradicional llagut. La competició consta de 6 regates més, un campionat de Catalunya, i els guanyadors obtenen el passi per disputar la Lliga a nivell estatal. Els del Xinoxano participaran també a les competicions de Batel i la Lliga Catalana de Llagut a l'estiu.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Avui ha començat el 6è congrés de la Xarxa Espanyola de Dones del Sector Pesquer. És un congrés que es du a terme a Gijón, que ha començat aquest matí, que durant dos dies, avui i demà, té com a objectiu no només posar en contacte dones de diferents àmbits geogràfics i amb diferents feines dins del sector pesquer espanyol, sinó que, a més, intenta generar sinergies d'intercanvi entre les diferents realitats de cada una de les entitats i associacions que hi són representades. Aquest matí s'ha obert amb una taula rodona en la qual hi han participat, entre d'altres, la Montserrat Piqueras, que és secretària de l'Associació Catalana de Dones de la Mar. Montserrat, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda des de Gijón.
Com ha anat l'obertura? Com ha anat aquesta taula rodona?
Molt bé, perquè es van presentar diverses associacions, el que han fet, les activitats, i evidentment la més benjamina era la nostra, però també de les que més coses ha fet també és la nostra.
Què vols dir? Que per història us toca normalment en aquestes trobades aprendre o què?
No, clar, evidentment s'aprofita per donar a conèixer altres associacions. Mira, la primera és del 2016 i la nostra és del 2018. Vull dir que això va començar fa molt poc, L'associacionisme dintre de la mar a la pesca de la dona, fa poquet.
Escolta'm, i a veure, nosaltres d'alguna manera aquest matí, preparant una mica la xerrada, doncs vèiem que s'ha evolucionat, que cada cop són més entitats, que les dones cada cop sou més conscients de la importància i el pes específic que teniu en aquest sector. Aquesta és la sensació que tenim des de fora, però vosaltres com ho reflexioneu? Esteu d'acord o encara queda molt?
No, el mateix. Nosaltres som part de la mar i estàvem dintre d'aquest sector sense cap visibilitat i sense donar-li importància perquè anàvem fent i ja està. Però ara sí que som conscients de que no només som part, sinó tenim que la societat, que l'economia, vale, tingui en compte que són alguna cosa més.
De fet, el lema d'aquesta trobada és per la igualtat en la pesca, per la igualtat a la pesca. Vull dir, una cosa que no he explicat al principi és que, de fet, aquest congrés, qui l'organitza és el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en col·laboració amb la Conselleria de Desenvolupament Rural, Agroganaderia i Pesca del Govern del Principat d'Astúries. Vull dir que tots els lemes són en castellà, per això deia jo de per la igualtat en la pesca.
Sí, correcte. De totes maneres, per exemple, jo he posat una frase de la presidenta de la Maribel en català, i hi ha alguna que té alguna expressió també en gallec, i acabem de veure dos documentals en gallec, vull dir que encara que sigui així, a veure, tens que parlar en castellà, si és veritat, però en total, problema, sense problema, perquè la comunicació a la pesca, quan tu estàs en una barca, hi ha comunicació. Vale, entre els mariners, pues, entre les dones i dones pescadores hi ha més comunicació encara.
Escolta'm, una qüestió. El futur passa perquè la dona guanyi terreny a la barca, com deies tu ara, o el futur passa perquè la dona guanyi terreny en el sector de la pesca sense tenir que entrar necessàriament a la barca, és a dir, a través d'altres sectors?
Bueno, el futur està en la inclusió. Aquí no podem excloure ni els homes, ni els homes es poden excloure a nosaltres. ¿Vale? El tema està en... El futur de la pesca passa per un ofici. I si aquest ofici ho fa una dona amb una barca o un home, dona igual, perquè es mantingui la pesca. ¿Vale? La dona pot estar perfectament dintre la mar i pot estar amb una barca. I de fet hi ha dones aquí que són pescadores. És veritat que és el 5% o el 7% de dones que estan, però hem de comptar la mariscadora. Clar, nosaltres no tenim aquest tipus de pesca, però bueno, té que ser sempre des de la inclusió,
Correcte. I de fet l'aqüicultura és també un molt bon terreny per on créixer.
Un camp que hi ha més dones, crec, que homes en aquest sentit.
Veus? És a dir que hi són, el que passa és que no ho sabem. És a dir, hi sou, el que passa és que no se'ls dona visibilitat. En aquest congrés el que es pretén és precisament això, donar visibilitat i també obrir nous camps, com per exemple el del màrqueting, màrqueting digital i noves tecnologies, no? Les TICs.
Mira, en aquest precís moment està a la sala fent una xerrada de com fer noves qüestions dintre de les redes socials. En aquest moment.
Ostres.
Precisament que estem parlant. Vull dir, que no només és visualitzar la dona, sinó també obrir uns altres camps i donar-nos compte de que estem, però que formem part.
Correcte. Escolta'm, aquest sisè congrés acaba demà, suposo que després et toca la feina de venir cap aquí, cap a casa, i explicar-ho a la teva entitat, no? a la teva associació.
Quan vulgueu, jo estic sempre a la vostra disposició, sense cap mena de dubte.
I de fet, la setmana passada, fixa't, parlàvem amb les dones andaluses que acabaven, bueno, que van fer una trobada entre dones andaluses i dones africanes. És a dir, que hi ha entitats que han tingut o han rebut noves experiències i nous coneixements de manera molt recent. No sé si l'han compartit o hi ha la previsió que puguin compartir amb vosaltres alguna d'aquestes vivències, algun d'aquests coneixements.
Sí, ja ho ha dit, estava a la taula també la presidenta de l'Associació Andalusa, i jo en el meu resum vaig dir això. Ara ja a l'associacionisme ja ho tenim clar, les dones, ara tenim que fer avançar una miqueta, i avançar una miqueta les diferents associacions que som, donar-nos la mà i caminar juntes, perquè ja tenim, ja hem fet el primer pas d'associar-nos dintre del nostre sector i dintre del nostre territori. I ara tenim que anar una maqueta més enllà.
Doncs escolta, és un luxe saber que les entitats i les dones de la pesca catalana estan allà representades. Per cert, demà us porten a conèixer un barri, el barri de pescadores de Cimadevilla.
Correcte.
Que això deu ser preciós, no? No?
I tant. Perquè, clar, el bo que té aquestes ciutats, inclús la de Barcelona, jo tiro cap a casa sempre,
Sempre.
És que el barri de la Barceloneta o Palamós o Roses eren un barri pescadors. I van néixer aquestes poblacions gràcies als pescadors. Aleshores, a poder visitar un barri, l'alcaldessa de la ciutat m'ha dit, Gijón es munta també per aquest barri de pescadors, no? Clar. Més aquesta ciutat, en aquest sentit, pels pescadors.
Doncs
se l'ha de donar als pescadors la importància de moltes poblacions que neixen perquè ells van anar i les van fer aquestes poblacions.
Gairebé totes les de costa comencen amb els pescadors que fan petits assentaments i després desenvolupen els teixits.
Correcte.
Socials. Montserrat,
Gijón també, en aquest barri, ho ha dit l'alcaldessa aquest matí.
Et deixo seguir la conferència de les noves tecnologies i totes les activitats que us tenen programades. T'agraeixo molt que ens hagis atès i, si et sembla, quan tornis, en parlem i ens expliques una mica com anar la vivència. D'acord?
Perfecte, esteu a la vostra disposició. Molt bona tarda,
Gràcies, Montserrat, molt bona tarda. A reveure. És secretària de l'Associació Catalana de Dones de la Mar, està a Gijón, prenent nota del que els estan explicant, i segur que la propera setmana tindrem oportunitat de saber-ne una miqueta més. Arribem així a 2:15.
Navega amb el Far.
Dissabte 2 de novembre a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Hour, espectacle de circ contemporani. Entre el teatre, el circ, la dansa i la música. Més de 30 metres de corda, 2 pals, 4 taulons, 8 instruments, 7 pilotes, 4 intèrprets i un munt d'emocions en un espectacle per a tota la família. Recomanat a partir de 6 anys. Dissabte 2 de novembre a les 6 de la tarda a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i a liniespaiter.cat.
Compra l'escala i guanya la gran castanyada. Visita els establiments de l'Obet i participa en el sorteig de 2.019 euros per gastar en el comerç associat de l'escala. Obet, comprant a l'escala, tu hi guanyes. I guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts al cor de la terra.
He vist el cel cobert de plom. He vist ciutats desaparèixer com la pols. He vist un mur furiós al mar plorar la mare terra. He recollit metralla al cor dels que han fugit des de les portes de l'horror. Que cremi roig al fons d'un vers contra el foc de la guerra. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts,
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Històries de mar.
Doncs obrim aquest apartat que anomenem Històries de mar i que ens permeten conèixer propostes relacionades amb el mar, amb el passat, amb el present, amb el futur, tradicions i d'alguna manera també entorns que ens relacionen directament amb tota l'activitat que es fa a primera línia de costa. Una activitat que moltes vegades passa per la pesca, però no només per la pesca, passa per també la pirateria, ha passat també pel comerç d'espècies i ha passat també, evidentment, amb el pas del temps, ha passat convertint el que abans eren camins de treball en camins de gaudi. Això és el que ha passat més o menys amb els camins de ronda, els camins de ronda que ressegueixen tota la costa catalana i que amb el pas del temps s'han acabat convertint en llocs per passar, per passejar, per córrer, per pedalar, per fer un diumenge al matí, per gaudir de l'entorn i del paisatge. Hi ha una proposta, una iniciativa que des del Port de Tarragona ens posa en valor precisament aquests camins de ronda. Daniel.
Doncs descobrir justament els camins de ronda, aquests camins litorals que voregen tota la costa catalana, és el que podem fer al moll de Tarragona, al Port de Tarragona, que és correctament el seu museu. I és que allà hi trobem una exposició que ens permet conèixer doncs, diferents aspectes d'aquest camí, d'aquest sender, i que, a més, han preparat una sèrie de programació per aquest mes, des d'aquesta setmana i fins a entrat al desembre, els caps de setmana, per anar aprofundint i anar coneixent més detalls sobre aquests camins de ronda de la costa catalana. En volem parlar amb la responsable del Museu del Port, amb la Mercè Toldrà.
Mercè, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Contents de parlar dels camins de ronda i, sobretot, fer-ho amb visió tarragonina, perquè sovint el camí de ronda es lliga molt a l'Empordà i ens oblidem que arreu del territori hi ha camins de ronda.
Bé, de fet, aquesta exposició és dels camins de ronda de tot Catalunya, perquè és una exposició organitzada per la xarxa de museus marítims de la costa catalana amb el patrocini també del Museu Marítim de Barcelona. Llavors, el que s'intenta és donar tots aquests camins amb aquesta exposició itinerant que va per tot, bueno, que ja fa un any escaig que està itinerant per tots els diferents museus de la xarxa.
Mercè, expliqueu una mica, aquesta és una iniciativa, com dius, de la xarxa de museus marítims, tot i que el Museu del Port, també el Museu Marítim de Barcelona, us heu unit i que heu treballat conjuntament per fer-la realitat. Hem d'explicar que aquesta és una radiografia al final de com és la nostra costa, de com és el nostre litoral, d'aquells espais verges, naturals, amb encant, per què no dir-ho, de la nostra costa. Com descobrim tot el nostre paisatge litoral?
Bé, de fet, el mar té molt a veure amb el nostre país, no? Perquè totes les influències, tots els canvis han vingut per mar. No hem d'oblidar, els grecs arribaren a la zona d'Empúries, però els romans arribaren a Tarragona, a Tàrraco, i des de Tàrraco va entrar l'arrel de l'idioma que tenim mar a nosaltres, no? L'època medieval s'expandeix pel Mediterrani, vull dir que la mar és el que ens posa, el nostre petit país ens posa al món, no? I això també ha fet que, clar, que nosaltres hàgim d'accedir a aquesta mar. I en aquesta mar, doncs, clar, es necessitaven una sèrie de camins humils, en els quals et podien portar doncs, a treballar, et podien portar a zones també de perill, camins de perill, o et podien portar a camins més actualment a aquesta nova denominació que tenim, camins de paisatge. No? Per tant, doncs, quan parlem de camins de treball, que són camins en els quals se podien anar a buscar les barques o anar als llocs per il·luminar com els fars o allà on anaven els ramats d'ovelles a menjar, doncs tots aquests camins no eren camins principals, sinó que eren petits camins que els principals, podríem dir els GRs que ara coneixem, doncs aquests eren més, no eren tant al límit del penya-segat o al límit de la costa, sinó que eren una miqueta més interiors, però hi havia aquests petits camins que s'uneixen i que s'arribaven fins al mar, no? I doncs això és una mica el que hem volgut demostrar en aquesta exposició, no? El perquè d'aquests camins, que són de titularitat municipal, són camins públics, i que s'han pogut conservar i que ara tenen un altre caire, un altre tipus de patrimoni, un patrimoni natural en el qual té molt a veure el paisatge, els pintors, no? Podem dir que el Rafael López Monné, que va ser el comissari d'aquesta exposició, ens ha fet també dintre de les activitats una xerrada que deia dels pirates als pintors, no? Doncs aquests dos noms abarquen molt la història d'aquests camins, no? Camins de perill, del contraband, dels atacs, però també actualment camins de pintors, no? On la costa és un lloc de lleure, on gaudim d'aquesta costa, on anem a passejar, on anem a caminar, on anem també a buscar l'art, no? I doncs una mica seria aquest un resum de l'exposició en si.
Aquests camins de ronda, Mercè, que visualment els veiem com a camins de terra que voregen la costa, realment són així o en molts punts han quedat engullits per l'urbanisme i les poblacions?
Bé, en alguns llocs, evidentment, ha quedat alguna part que també pel ser tan propers a la mar, doncs alguns han perdut ja el que és el camí, has d'anar pel que és el rocam. Altres conserven tota aquesta part de terra, no? Per exemple, a Tarragona doncs, tenim la zona doncs, de la platja llarga cap al bosc de la Marquesa, per dir alguna cosa, conserva aquest camí de terra i cap allà a la Roca Plana. Però també, doncs, per exemple, ara actualment hi ha el camí de ronda de Salou, i doncs, bona part és de terra, però també una altra part ha estat urbanitzat perquè la gent pugui anar-hi caminar. És a dir, hi ha algun lloc que coincideix amb que hi ha apartaments, però aquest camí està obert. És a dir, hi ha portes, però no està tancat el camí, perquè és un camí públic. És a dir, que en algun lloc ara no conserva la terra, perquè, podríem dir, s'ha adaptat a les noves comoditats.
Mercè, i com veiem aquests camins de ronda? Quins són els suports? Com es plasma en aquesta exposició que, recordem, està instal·lada al Museu del Port de Tarragona i que es pot visitar durant aquest mes? Com el veiem? Com podem gaudir també d'aquest passeig dins del museu?
Bueno, exactament no està... L'exposició no està al Museu del Port, perquè al Museu del Port no tenim espai expositiu, però està exposada al Tinglado 1. El Tinglado 1 del Mell de Costa, que és al davant, o sigui, a l'altra punta del museu, però tenim el Tinglado 1 precisament perquè està al costat del mar, perquè la idea era que, mentre tinguéssim aquesta exposició temporal, la gent pogués veure que aquests carrers estan al costat del mar. Evidentment, nosaltres és dintre el port, però la idea de tenir el mar al costat era el que volíem que la gent pogués gaudir. Llavors, són uns plafons amb text i amb fotografia que hem desenvolupant el que abans et comentava, no? T'explica el que són els camins de ronda, el perquè d'aquests camins i també les diferents modalitats, com et deia, camins de treball, camins de perill i camins de paisatge o de benestar.
Tota aquesta informació que podem trobar a l'exposició, correctament, al Tinglado 1 del Moll de Costa de Tarragona, hem de dir que, a part d'això, des del Museu del Port sí que organitzeu una sèrie de sortides durant aquests pròxims caps de setmana, el pròxim serà aquest 9 de novembre, si no m'equivoco, per tal de començar a donar més informació, no? Ampliar amb fotògrafs, amb divulgadors, amb gent doncs, que coneix bé aquest territori, una mica més, no? Doncs... més detalls d'aquest camí de ronda, no, Mercè?
Sí, la idea ha estat aquesta, no? Ja que és un camí viu, ja que el podem gaudir al costat del mar, doncs hem volgut organitzar un seguit d'activitats que vam començar el mes passat amb el Rafael López i també amb una sortida de botànica i que ara que precisament aquesta setmana, el dissabte a la tarda, a les 6 de la tarda i el diumenge al matí a les 11 farem el dissabte xerrada i el diumenge la sortida del que és els rastres dels animals amb el Ferran Aguilar, que és fotògraf de natura. Llavors, volem donar a conèixer els diferents aspectes, no? La setmana següent, el dissabte 16 de novembre, també a les 6 de la tarda, al Tinglado 1, farem una xerrada que vam fer la sortida de botànica el mes passat amb l'Eustaqui Marc, botànics i també guia de natura, doncs farem la xerrada explicant doncs, aquelles herbes que vam gaudir l'altre dia, el passat diumenge 20 d'octubre, al que és la platja llarga. Doncs, llavors ens farà la xerrada per complementar aquesta sortida. I per acabar, el diumenge 1 de desembre farem una sortida al camí de ronda, literalment parlant. I farem des de Salou fins a la Pineda, tot aquest voltant de la costa del mar, per veure diferents aspectes que es tracten a l'exposició. Camins de perill, per anar zones de contraband, camins de, també de perill pel que és a l'època de les guerres, doncs amb els búnkers que hi ha a la zona de la Pineda, camins de treball, doncs per il·luminar com és el far de Salou, camins de paisatge, doncs també amb els diferents cales que hi ha en aquest entorn, i d'aquesta manera doncs tancarem el programa d'activitats donant a conèixer diferents aspectes dels camins de ronda representats a la costa de Tarragona.
Doncs aquestes són les propostes, aquestes són les jornades especials que es faran lligades en aquesta exposició que a partir del dia 8 d'octubre podeu visitar al Tinglado 1 del port de Tarragona. Mercè, ha estat un plaer conèixer una miqueta la proposta i animar-nos a conèixer-la en profunditat, a visitar-la. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
I parlem d'un cicle de conferències que es durà a terme, de fet es du a terme aquest mes de novembre a la zona del Delta. Estem parlant de les històries del mar de l'Ebre. Lluïsa, explica'ns una mica.
Sí, serà durant al llarg d'aquest mes de novembre quan coneixerem de la mà d'estudiosos i protagonistes alguns dels aspectes, històries i anècdotes al voltant de la costa del Delta de l'Ebre. Així és com s'anomena en aquest cicle de conferències històries de la Mar de l'Ebre que organitza el Museu de la Mar de l'Ebre conjuntament amb el Museu de les Terres de l'Ebre i l'IRTA. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el tècnic del Museu de la Mar de l'Ebre, Àngel Pasqual.
Àngel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot a punt ja per un nou cicle de conferències que el que fan és posar en relleu la importància, la història i tot el que ha esdevingut a la zona del Delta de l'Ebre.
Sí, ja comencem esta setmana, este dissabte ja començarem i la veritat és que en moltes ganes de començar.
Explica'm-nos una mica quins són els temes escollits en les conferències d'enguany, perquè estan una mica també centrats o lligats al que és el centenari de la confraria de pescadors, no?
Aquest any, com molt bé dius, és el centenari de la confraria. Per tant, hem intentat donar una mica de pes a aquest aspecte. I començaríem amb la primera conferència, que serà aquest dissabte, amb l'evolució de molts de pescadors i les llotges a càrrec de l'Enric Martínez. Ell és el responsable de la zona portuària sud, i bueno, també és enginyer de formació i serà un molt bon protagonista per a aquesta conferència. I després l'altra, que també està relacionada amb la confraria, la tindríem el dia 22 de novembre amb la subhasta de peix, l'encant de la tradició a la modernitat, a càrrec de Joan Balaguer.
Hem de dir que aquesta subhasta de peix fa pocs dies la recuperàveu, no?, el que és la tradició dins de la festa d'orígens.
Sí, molt bé. Vam fer una mica el que seria la recreació d'aquesta subhasta, com es feia antigament, i ara podrem entrar una mica més en detalls, ja per part dels especialistes, diguem una mica en els aspectes més tècnics, més evolutius, de tot aquest procés de com han passat de la subhasta cantada a la subhasta pràcticament automàtica que tenim avui dia.
Quasi que es pot estar més tranquil i més relaxat, el mateix comprador, no?, perquè li surt a una pantalla i només li cal espitjar un botó, més que no pas cantar i estar pendent del qui la va cantant, suposo, Àngel.
Correcte, ho hem simplificat bastant, l'hem passat bé, com tu dius, no?, estar pendents dels preus, d'estar ben atents, que no se'n rescate cap preu, directament en la pantalla i molt més, d'una manera molt més còmoda i relaxada poder comprar el peix directament.
Estes serien dos de les conferències que més o menys van lligades en aquest centenari de la cofradia de pescadors de la Ràpita, però n'hi ha altres dos que també són molt interessants, no?
Sí, per l'altra part, és veritat que hem volgut donar pes a aquesta cofradia pel seu centenari, però també volem que el cicle sigui variat i que atregui el major nombre de públic possible. Llavors, el dia 15 de novembre, tenim la història submergida del Delta de l'Ebre a càrrec de la Mar Mateu, una exalumna de l'IES Els Alfacs de la Ràpita, que va sobresortir una mica per la seva excel·lència al treball de recerca. Aquest treball s'ha publicat i farem la presentació d'aquest treball una mica més geològic, més geogràfic, sobre el procés de recreació del Delta i la perspectiva de futur que tenim. I finalment tindríem el 29 de novembre les espècies protegides i invasores, que seria el cas de la nacra i el cranc blau al Delta de l'Ebre, a càrrec de la Patricia Prado. Ella és una investigadora de l'IRTA i estem contents de col·laborar amb aquesta institució, ja fa uns quants anys que col·laborem, i és una col·laboració que no ens agradaria perdre pel fet de que sempre estan innovant i investigant nous punts de recerca que solen ser capdals i que ens preocupa tota la gent del territori de les Terres de l'Ebre.
Home, aquesta darrera xerrada a la qual feies referència, tant aquesta que parla de les nacres i parla del cranc blau, molt d'actualitat tot i molta preocupació sobre aquestes dues espècies. Per una banda, per la ràpida desaparició de la nacra, que, bueno, sembla que en alguns punts se n'han vist de noves, però que ha estat fulgurant la seva desaparició, i per l'altra, pel molt mal i la molta preocupació que hi ha sobre el cranc blau i com es gestiona. Ja no dic com es fa desaparèixer, que es veu impossible, sinó com es gestiona perquè no segueixi ocupant-ho tot.
Sí, la veritat és que seria una mica la doble cara que tenim a tot aquest procés ecològic que estem vivint. Per una part, la desaparició de la nacra, que està desapareguda al Mediterrani en un 99%, i com molt bé dius, tenim algunes colònies aquí, sobretot al Delta de l'Ebre, tant a la badia dels Alfacs com a la del Fangar, que estan pràcticament verges, però que les hem de conservar perquè és un tresor biològic. I per l'altra part tenim un nou protagonista, una espècie invasora, que és el cranc blau, que està generant un impacte brutal a totes les espècies autòctones, als cultius marins, i que molta població està preocupada. És veritat que és molt difícil de lluitar contra ell perquè es reprodueix molt ràpidament i s'adapta a les condicions, i estem veient amb aquestes xerrades o intentant veure quins nous punts tenim d'atac contra aquest invasor o com podem pal·liar una mica aquesta situació, ja sigui amb tècniques noves de pesca, introduint-lo a la nostra dieta, etc. Suposo que la Patricia Prado ens ho contarà molt bé i suposo que ho tenim molt ben estudiat.
Clar, si més no, controlar-ho, no? L'únic que hem de fer és que ara ja protagonitza no només molts d'espais del Delta de l'Ebre, sinó també la majoria de llotges, perquè déu-n'hi-do, és una de les espècies que més se pesca.
Sí, aquest juny, si no recordo malament, sortia la notícia que ja s'havia pescat la mateixa quantitat de captures que les mateixes que durant tot el 2019. Llavors, és un volum que preocupa.
Àngel, cada any organitzeu este cicle, hem dit que enguany arriba la sisena edició, per tant, són molts els temes que es van buscant i que fins ara s'han degut de tractar, no? Quan acabeu ja comenceu a pensar quins són els temes que s'han de poder o que són interessants. Com els busqueu? Com els trobeu?
Sí, la veritat és que quan ja portes tantes edicions és una mica difícil trobar nous temes que siguin d'actualitat i que sorprenguin al públic. Però, bueno, sempre intentem estar una mica al corrent de totes les investigacions que s'estan duent a terme, tant al territori com temàtiques marítimes o que siguin influència del que fa la nostra Mar de l'Ebre. I normalment comencem un mes, dos mesos abans, no? Deixem una mica que passi l'any per això que et comento, per analitzar una mica quines noves investigacions s'han dut a terme, i intentem sempre que sigui una mica, com diu el títol, com molt bé diu el títol, d'històries, no, de la Mar de l'Ebre, està principalment enfocat a la vessant històrica, però intentem abordar altres temàtiques, com per exemple l'etnologia, la biologia, l'ecologia, tot una mica el que està relacionat i que ens parla, no?, que ens ajuda a descobrir tota aquesta idiosincràsia, no?, que ens explica com està constituïda la nostra regió de la Mar de l'Ebre.
Àngel, també hem de dir que és una bona excusa per a visitar el Museu de la Mar de l'Ebre, no?, perquè es fa allí mateix.
Sí, les conferències les realitzem a la nostra sala d'activitats temporals. Mm. Llavors el visitant té al seu abast les altres tres sales permanents que podrà visitar lliurement si accedeix al museu.
De fet, les xerrades es fan, com hem dit, els divendres, el 9, el 15, el 22 i el 29 de novembre, i es fan totes les conferències de 7:45 de la tarda, eh?
Correcte, sí, sí.
Obert a tothom, d'entrada és gratuïta i evidentment, com deies, qui vulgui després té la possibilitat de poder seguir gaudint del museu, veient les altres sales que ens falten. Jo crec que és una bona proposta, és una bona idea i que sobretot ajuda d'alguna manera a recuperar i relacionar la gent, el ciutadà actual, amb el seu passat, no? És una bona manera de relar també, no?, en el que ha estat la història de l'Ebre.
Clar, des del museu som una institució que protegim però també difonem el patrimoni. Llavors és un molt bon mecanisme per una part, apropar el públic al museu, és a dir, tot aquest públic de la zona que tingui abast i que pugui descobrir el seu patrimoni, que forma part de la seva història, però també des de l'altre punt de vista és una oportunitat per apropar tota aquesta gent, tots aquests experts que s'hi dediquen al públic, perquè a vegades sembla que sigui una mica separat, no?, els experts del públic ordinari, i intentem en aquestes jornades apropar i difondre tot aquest coneixement que té aquesta gent que s'hi dedica al públic local i territorial.
Doncs, Àngel, convidem a tothom a que s'apropi en aquest cicle de conferències del Mar de l'Ebre, on s'hi parla de pesca, però també de biologia, d'espècies invasores i de supervivència de les espècies autòctones. Recordem que serà els divendres a 7:45 de la tarda, menys aquest proper dissabte, a 7:45 de la tarda, i a partir d'aquí doncs tothom hi està convidat. Moltíssimes gràcies, Àngel Pasqual, que vagi molt bé.
Vosaltres, moltes gràcies, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs allà se us espera i d'alguna manera doncs hem volgut posar també de relleu aquesta bona feina que es fa des del Museu de les Terres de l'Ebre. Preocupats per la flora i la fauna autòctona. Aquí sempre al FAR ens agrada referenciar-la i recuperar-la. Avui volem parlar del dragó rosat.
Flora i fauna.
És dimarts i, com cada dimarts a aquesta hora, toca conèixer noves espècies de la mà de l'herpetòleg Daniel Fernández. Daniel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
De quina espècie parlarem avui?
Avui parlarem de l'únic cònid que tenim a Catalunya. I quan parlem de gacònid, què és un gacònid? Us diré algo que us ajudi una miqueta més, i és que parlarem d'un dragonet. Aquest dragonet és el dragó rosat. Vale. El nom científic és la Emiratilus turcicus, que és un dragonet que és més difícil de veure. Potser vosaltres esteu més acostumats a veure'l, ja que és un dragonet molt coster. A la zona interior no es veu, bàsicament, molt sovint. També es pot veure una mica a les Terres de l'Ebre, més cap endins, tocant ja a les Terres de Lleida. Però principalment és una espècie costanera, que no supera els 400 metres d'altitud, i el diferenciarem perquè aquest dragonet té ungles als 5 dits de les potes. Quan parlem del dragó comú, vale, la taràntula mauritànica, té ungles als 3 dits del mig. És una espècie que podem trobar molt lligada als ambients humans o humanitzats o cases abandonades, a murs de pedra seca. i també a zones d'oliveres, garrofers, vale? aquesta espècie està activa al voltant de 4 a 6 mesos a l'any, segons les temperatures que tenim. És una espècie que posa dos ous. Moltes vegades, quan els veiem, si li donem la volta, podem veure els dos ous a la part de la panxa, perquè la panxa no té pigmentació i és totalment transparent. I és una espècie... Aquesta espècie s'alimenta principalment de petits artròpodes i la seva distribució es veu afectada i les seves poblacions es veuen afectades perquè cada vegada es fan servir més herbicides i pesticides i cada vegada disposen menys de la seva alimentació.
Doncs, Daniel, ho hem de deixar aquí per avui, però ens trobem d'aquí unes setmanes per seguir parlant de noves espècies. En tot cas, moltíssimes gràcies per venir avui al programa.
Gràcies a vosaltres, quan vulgueu.
Doncs avui hem conegut una miqueta més sobre aquest dragó rosat, una espècie protegida de la qual en seguirem parlant al llarg de les properes setmanes.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Hem completat així la primera hora de programa. Ara el que farem serà aturar-nos i després us presentarem una dona de mar. Una dona que aquest diumenge passat, aquest cap de setmana passat, estava fent de jutgessa de regates. És una de les tres jutgesses que tenim a Catalunya, jutgesses internacionals, jutgesses de primera línia, i vam poder parlar amb elles sobre les regates, la navegació, l'afició a la mar, a la vela, i el que significa la vida en un club nàutic. Us la presento tot just després de les 5 en punt de la tarda, aquí al Far. Recupereu, si voleu, qualsevol argument, qualsevol contingut, a la nostra web, alfarfm.cat.
Segueix la llum del Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un poble on els infants s'esmunyeixen al tros del veí i aquest en veure'ls se revela les dents i els fa fora amb insults dignes d'avi. Soc d'un poble prou conscient, ric, divers i ple de sentiment, on no et miren de reull caminant pel carrer per vestir o estimar diferent. Soc d'un poble on comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. Soc d'un poble tan petit, conegut per la seva bellesa, i que amb quatre carrers no pots fer un embolic d'on sempre et guiarà la tendresa. Soc un poble pioner en resoldre conflictes d'alçada, on no veuràs baralles al mig del carrer, tampoc entre la mainada. Soc d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. El meu poble tothom canta el vent, l'imagino des de la innocència. El meu poble tothom canta el vent i viurà si en mantenim l'essència. El meu poble tothom canta el vent, l'imagino des de la innocència. El meu poble tothom canta el vent i viurà si en mantenim l'essència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel.